informació. Bona tarda, són les 4. Dilluns, amb problemes a Renfe, amb retards, trens cancel·lats i molts passatgers a les andanes i als vagons. Els sindicats majoritaris van desconvocar ahir al vespre la vaga prevista per avui, però la companyia al·lega que no ha pogut reorganitzar els horaris. El president valencià Carlos Mazón agafa aire gràcies a un pacte amb Vox per aprovar els pressupostos. L'acord inclou la negativa a acollir menors migrants i el partit d'extrema dreta demanar retallades en ajuts al català. El PP beneeix l'entesa i el PSOE el qualifica de pacte de vergonya. Macrodispositiu policial a la mina amb 11 persones detingudes i la intervenció de 9 armes de foc, droga i diners en efectiu. Els Mossos d'Esquadra també han desmantellat una plantació de marihuana. Més de 300 agents han participat en l'operació que està vinculada a un tiroteig al mes de gener. La justícia avala el dret a l'eutanàsia d'una noia de 24 anys després que el mes d'agost el seu pare aconseguís aturar el procés de mort digna amb una demanda. És la primera vegada que la justícia es posiciona sobre el recurs d'un familiar que s'oposa a una eutanàsia i conclou que un tercer no hi pot intervenir. Els presidents dels Estats Units i Rússia, Donald Trump i Vladimir Putin, es trucaran demà per parlar de la guerra a Ucraïna. En joc hi ha la possibilitat d'assolir un primer alto al foc en un procés que duen al marge de la resta. Mentrestant, la Unió Europea estudia crear un fons voluntari per oferir més ajuda militar a Kiev. Una de cada quatre persones que ingressen a l'hospital per consum de substàncies ha pres cocaïna i d'aquestes un 10% ha consumit crack. Això es desprèn d'un estudi de l'Hospital Clínic al qual ha tingut accés a aquesta emissora. Per primera vegada en 10 anys a les urgències dels hospitals es torna a detectar consum de crack. El nivell dels embassaments catalans ja arriba al 46% després de l'últim episodi de pluja i on més s'ha notat és el sistema Ter Llobregat, que està ple al 47,5%, i a Darnius-Guadella al 36%. L'actor Ivan Morales presenta fora de concurs al Festival de Màlaga la seva òpera prima, Esmorzs amb mi, una mirada sobre l'amor i el desamor en l'actualitat. I a concurs es presenta La Terra Negra, un drama rural, agre, situat a València i protagonitzat per Sergi López i Laia Marull.
Catalunya Informació.
4 i 3 esports.
Marc Casado es perdrà el que queda de temporada per una lesió al lligament lateral extern del genoll dret. El migcampista encara li hem de fer més proves per saber si cal que passi pel quiròfan. Íñigo Martínez seguirà per la seva banda un tractament conservador al genoll dret i estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes per una inflamació al menisc. I la Federació Espanyola de Futbol fixa per al dijous 27 de març la data per recuperar el partit pendent de Lliga entre el Barça i l'Osasuna. El club blaugrana i el navarrès presentaran al·legacions. El Barça perquè no podria disposar ni d'Araujo ni de Rafinha concentrats amb les seves seleccions.
I el temps, aniran augmentant els núvols aquesta tarda de sud a nord i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. Les màximes una mica més altes que ahir. Demà tindrem el primer episodi de pluja de la setmana. Fins al migdia el terç sud i a la tarda ja s'estendrà per l'oest i el litoral i el prelitoral amb cota de neu als 1.400 metres.
Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
No te quedes atrás
y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
En Top Música Nueva.
Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
Teniu un comerç o una empresa i voleu comunicar-vos en català amb els vostres clients, però creieu que no en sabeu prou? Des del SALT, el Servei d'Assessorament Lingüístic, us ajudem perquè els vostres textos tinguin la qualitat lingüística adequada. Si necessiteu que us corregim un text o voleu conèixer quins altres recursos us podem oferir, consulteu el web cpnl.cat/salt o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu assessoramentsamboy@cpnl.cat. És un servei del Consorci per a la Normalització Lingüística. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu.
La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. Sovint, la vellesa és concebuda com un problema. L'edatisme i la gerontofòbia són discursos que se senten cada vegada més. L'increment del temps de vellesa i l'envelliment progressiu s'associen a més vulnerabilitat i risc de dependència, solitud, aïllament social, maltractaments, etc. La solitud fa referència al dolor que se sent quan les connexions socials no satisfan les necessitats. Quan no és desitjada, les conseqüències són molt importants, com ara un risc més elevat de mortalitat prematura i suïcidis. S'associa a una disminució de la qualitat de vida i a una salut mental i física més dèbil. La intensitat d'aquesta sensació és diferent en cada persona. En canvi, l'aïllament social és una situació objectiva. Està marcada per l'escassetat de contacte social, fet que pot contribuir a la solitud. La solitud no desitjada i no diagnosticada és una forma de maltractament social que es té de mirar d'eliminar. Avui som dilluns 17 de març del 2025. Iniciem el programa 520 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Fernando. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, amb aquesta primera part donem la benvinguda als nostres col·laboradors habituals, que són la Maria Lluc, de la farmàcia Lluc, que no ho diem mai, la gent m'ho pregunta, del carrer Josep Marieges.
Josep Marieges, eh? 17, sí.
Bona tarda, Maria.
Molt bona tarda a tothom.
A la Isabel, la nostra bruixeta bona. Bona tarda, Isabel.
Molt bona tarda.
Ella no li haig de donar cap referència perquè ja, bueno, ella és bruixa i prou. De professió, bruixa. Bona, però bruixa.
Bona, bona.
I el Josep Clariana. Molt bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
Tu tampoc no don cap referència. Bueno, ja tots sabem, perquè ets famós, a part de la sastreria que tenies a la Rambla, has estat infermer, no?
Infermer i visitador metge.
I visitador metge. Bueno, pues ja repetim, bona tarda. I comencem perquè la Maria sabem que ella té de marxar aviat.
Amb les obres. Amb
les obligacions.
I les obres.
Les obres de Sant Boi la porten desesperada. Bueno, sí, no ets l'única, eh? Ens porta desesperats a tothom.
Uns quants.
Però clar, això és, Maria, és com quan t'arregles la cuina, que quan estàs d'obres maleeixes els paletes i maleeixes els guixaires i a tothom.
I després
però
després
quan
està
i te la veus tan
no,
maca,
quan ja estigui...
ha valgut la pena, oi? I esperem que les obres d'aquí valguin la pena.
Esperem, perquè hi ha algunes que no ens hi veig. Ja.
Sí, home, sí. Ja veureu que quedarà una obra d'art. El que hem de desitjar que no canvi el govern.
Perquè
no ens les deixin a mitges.
Perquè ha sigut parada 25 vegades.
Sí. Aquí ha estat el problema. Aquí ha estat el problema, perquè ara en aquests
moments...
No,
però també l'obra que han fet més enllà, l'entrada de Sant Boi, que em posa allò del rugby, aquella rotonda, allò també van muntar un caos de nassos i el tràfic ara està pitjor que estava.
Sí,
perquè bueno, tinc la farmàcia allà davant i ho veig, és una passada. Vull dir, que esperem que aquesta vegada sí que sigui per
bo. Però el problema que hem tingut aquí és que han sigut obres molt seguides. En el carrer Mossèn Cinto, el carrer Balmes...
Sí.
Vull dir, han sigut tots els carrers...
Molt,
ja està, ara, gràcies a Déu, ja està acabat.
Un any.
Sí, i el carrer Mossèn Cinto també. Vull dir que han estat totes de cop.
I a mi m'ha fet tant totes, tu.
Clar, perquè el lloc que tu estàs...
Passo per un lloc o per l'altre. Sí.
Bueno, doncs anirem per feina perquè sí. No... Com sabem sí. Que trobaràs embussament després, doncs vinga.
No.
Maria, normalment sempre parlem del tema de medicina, en farmàcia, però hi ha un tema que crec que tindríem de tocar-lo, perquè moltes persones van a la farmàcia a buscar cosmètica mm-hmm. pel cabell, cosmètica per la cara. I la meva pregunta és, els que teniu la titulació de farmàcia, farmacèutics, teniu de tindre estudis d'estètica? Estudiar la pell?
Sí i no. Hi ha una assignatura que jo la vaig fer que es diu dermofarmàcia. És optativa. T'ensenyen a diagnosticar els tipus de pell, si és mixta, si és greixosa, si és seca, si és una pell equilibrada, si és una pell molt sensible. Tot això amb una lupa ho veus i aprens a diagnosticar-ho. I a partir d'aquí pots recomanar. A part d'això, i com que és un sector en creixement, ja fa molts anys que existeix, que hi ha màsters en dermofarmàcia, i molta gent quan acaba la titulació universitària farà el màster en aquesta àrea. També de cara a entrar a la indústria, no? Perquè aquí també hi ha, bueno, tenim la nostra indústria, per exemple, no sé, Martí Derm, és una marca molt coneguda, és una marca catalana, hi ha diversos. També és cert, havent dit això, que podries dir, llavors, que ens apunt que no ni ha fet l'optativa, ni ha fet cap màster, ni res. Ja, bueno, a part de màsters, també hi ha mòduls, que molta gent va fent després, tens programes de formació, dius, doncs mira, faré aquest mòdul perquè m'interessa més treballar aquesta àrea. O tens curiositat o inquietud, no? que és normal, que vulguis continuar ampliant coneixements. I a part d'això, el que sí que és cert és que la indústria mateixa et dona eines de suport. També, per exemple, si treuen una nova gamma de productes, de cosmètica i tal, evidentment, si no et formen, no tindràs, no sabràs com aconsellar-ho.
No tindràs assessorament.
Clar, no tens eines per...
Això en part hi ha visitadors...
Sí, que venen i et fan la formació, a tu i a tot l'equip. I ho combinen també amb eines online, perquè tu vagis fent durant el teu temps i tal... I a part d'això, moltes vegades ja no només fan la formació a l'equip de la farmàcia, sinó que també estan tot un dia, i jo ho he fet això, nosaltres hem fet rondes d'això, que et ve un especialista de laboratori en dermofarmàcia i poses agenda, o sigui, va visitant a tots els pacients que tu els has dit, mira, tal dia hi haurà aquest esdeveniment. I van venint, van recomanant, bueno, tipus de cremes i tal, segons el tipus de pell, i funciona bastant bé. Perquè tu aprens, però també, o sigui, hi tenen aparells també que t'ajuden a definir millor quin tipus de pell, quines necessitats tens. Havent dit això, després ja hi ha coses com més generalitzades, és a dir, a mesura que et vas fent més gran, la pell és molt estrany, una persona de més de 50 anys amb la pell greixosa. La pell, tendeix molt a estar seca. I a més és un tipus de sequedat que està bastant identificada i que, bueno, forma part del procés d'envelliment, diguem-ne, i es desenvolupen productes super específics per aquest tipus de pell. Una de les coses és treballar molt el tema de les ceramides. Les ceramides, bueno, és una part lipídica de la pell que amb l'edat deixa de ser homogènia. Llavors hi ha cremes ja destinades a restablir aquesta homogeneïtat d'aquesta capa de les ceramides. També és un mercat que està molt més... o sigui, s'ha especialitzat molt. O sigui, nosaltres abans només hi havia crema de dia. Després ja vam començar a crema de dia i crema de nit.
Ja, hi havia l'hidratant i la nutritiva. La sí. De dia hidratant, la de nit nutritiva.
Sí. Ara ja estem entrant en els sèrums.
Sí, ara quasi tots són sèrums.
Clar, ara la nit són sèrums. Perquè abans la diferència principal entre la crema de dia i la de nit, a part de que una era més nutritiva i l'altra era més hidratant, és també que la crema de dia porta factor de protecció solar, que normalment està en uns mínim 15, però el més estàndard, almenys a nivell de farmàcia, són uns 30, I la de nit no tenia protecció solar, perquè clar, no et cal fer...
Home, la nit no crec...
I el sèrum, estem en les mateixes, com que el sèrum està més destinat de cara a la nit, tampoc porta protecció solar. Inclús els sèrums que són de dia et diuen primer el sèrum i al cap d'una hora ja t'apliques la crema, o sigui que sempre portarà aquest factor de protecció solar. Clar, vull dir, estem veient que és un món que cada cop s'està ampliant molt més i està anant a, com a objectius o targets molt més específics, no? Perquè cada cop es coneix més què passa. Inclús les substàncies, diguem-ne, hi ha substàncies patentades que són de cara a prevenir l'envelliment.
Clar, però quan parlem de prevenir l'envelliment...
L'envelliment vol dir...
És quan tens 20 anys.
No.
Quan ja en tens 70, no pots prevenir res, ja ho tens.
Si no li fas res...
Les cremes dels 20-30 anys... Molt sovint adrecen molt més al tema de pell seca, pell greixosa, pell mixta, i les cremes de, diguem, les anti-aging, aquestes, que anti-edat, és a partir dels 40. I, de fet, hi ha games en funció de si és entre 40 i 55, si és més de 55, ja són games... Tornem al tema una mica de les ceramides i per com varia l'estructura lipídica. És que, de fet, de gran, tots se'ns acaba sacant la pell, però tota la de la cara, la del cos, a tot arreu.
Sí, però abans no vigilaven, i les dones quan tenien 45 anys ja eren velles. I ara són velles, però de guapes.
Ai, gràcies.
Perquè es cuiden molt i això es nota molt.
Sí.
Bueno, però abans
es cuiden molt més, sí.
Això, fent una pauta comparativa, és com la cirurgia plàstica o estètica. Abans, per trobar una senyora tenies que anar Pedralbes amunt.
Ja.
I ara te'n vas a Sant Boi avall i també superen. I superen el millor amb 30 anys.
Què em van dir l'altre dia? És que ara que m'has dit això m'ha vingut al cap. Sí. O sigui, no, sí, és que just l'altre dia parlava amb un que té un parell de clíniques d'aquestes, i a llocs tipus Hospitalet o Cornellà i tal, i que estan copetant, eh? Copetant.
I
em va explicar uns tractaments que fan que jo al·lucinava. Un d'ells és, que no sé si ho fan amb col·làgen o amb què ho fan, o amb àcid hialurònic, per engruixir, o sigui, per fer més ample, el pinus. Quina cara ha posat el Josep?
El
membre masculí.
El penis.
Per engruixir-lo.
Sí.
Per fer-lo més gruixut.
Sí. I no li posen el nom ni res, eh?
Jo em vaig quedar al·lucinada. I sí, és tot un mercat, eh? Vull dir que hi ha molts candidats allà.
Carai.
Sí, i que a més que és una cosa temporal, o sigui, és com, saps, és com un botox, diguem-ne. Sí.
Com el botox dels llavis.
Sí.
Com aquelles injeccions que es posaven al penis, que era perquè fos...
Per l'erecció, el cabergent.
Sí, cabergent.
Encara es fa.
Però que és de tota la vida.
Encara és el cabergent, va ser del primer que va aparèixer. És molt més antic que la Viagra i tot això.
I tant.
És del primer que va aparèixer, sí.
Jo en tinc 70. Sí.
Però, bueno, tot aquest mercat de tipus Viagra i tal sabíem que existia. Però jo, el que hi ha estèticament, o sigui, te'n vagis a una clínica, em vaig quedar tiesa.
El més gruixut. També queda esperat quan una noia sense cap defecte, sinó que és normaleta, la del carrer, amb 20 i pico d'anys, es van operar.
Els pits. Bueno...
I els 18 anys...
20 i pico d'anys, eh?
No, perquè els regalis.
Tu no has anat a la platja, Gavà?
Sí.
Ah, i què?
Bé. Bé.
Hi ha aigua, oi? Aigua i sorra.
És l'únic que miro
I
jo,
tot flota, eh? No? I tot flota.
Vols dir que hi ha platja aquí?
És l'únic que hi ha.
No, però no, que amb
però
això...
Que els que... regalen inclusiu els pares...
Sí, què vols dir dels 18 anys?
Què voleu dir? Que la majoria de les nanes superen ara?
Una passada.
Moltes.
Sí?
Una passada. És una passada.
Però per estètica, perquè a veure, jo trobo bé que una senyora, una nena, una jove, tingui uns pits molt voluminosos i li causin problemes per l'esquena.
Això, sí,
ja
això sí que ha passat tota la vida.
Que això ho trobo...
I és correcte.
És un percentatge...
Ho trobo legítim.
És un percentatge baix.
O sigui, és una finalitat terapèutica, diguem-ne.
Clar, per salut. Però per estètica, que es posin en una operació...
Inclús per la Seguretat Social es feia antigament...
Ara... No, i a més que si ho fas per caprici... O sigui, a veure, jo puc entendre, per exemple, les víctimes de càncer de mama, quan els obren per treure'ls i ho fan en la mateixa intervenció, eh? no és una posterior, és en la mateixa, netegen la part del tumor i reconstrueixen. Ja està. Això està super justificat.
És que és cirurgia reconstructiva
Clar. I
estètica. Vull dir, en la mateixa especialitat mèdica entra això.
Sí, això està... Ara, tu, un treballador teu, vol posar-se els pits més grans i a sobre li has de donar la baixa, eh? Li dona la baixa. A sobre tens una baixa. Per una cosa que és...
Pura estètica.
Però ho trobo malament.
Clar, l'empresa per què ha de tenir un treballador tants dies sense venir? Pues bueno, així anem, eh? O sigui, perquè te facis a la idea de com de normalitzat està el tema.
Sí. Molt.
Bueno, jo havia escoltat fins ara que sobretot a la part sud-amèrica, allà les operacions d'estètica estan a l'ordre del dia.
Sí. Vull dir,
allà no hi ha persona, no hi ha dona, inclús homes, eh? Que cada vegada més que superen d'estètica, però clar, aquí pensava que ens salvàvem.
No, ja no.
Deixeu una mica, ara sí que veig que faig vella.
Ja no. I també, en el fons, mira, des del punt de vista empresarial t'interessa més que el pare els regalin com tenen 18 anys perquè no hi ha baixa, saps? Perquè normalment encara no estan al mercat laboral.
No, avui he donat una repassada concretament això, perquè volia tocar-ho després. I m'he quedat parat el percentatge amb homes.
Ara queda pectoral? O hi ha coses
pectoral, cuixes...
Cuixes?
Sí.
Cuixes?
Sí, partint a la més...
Més forta?
Més bíceps.
Més masculina.
Més musculada.
Sí, sí.
Si us sembla, tornem a les cremes, perquè és que estic al·lucinant.
Però amb les cremes el mateix. Quantes cremes es venien abans... I quantes es venen ara?
Però bueno, no és el... vull dir, és un,
no té comparació, no?
No és una cosa invasiva.
No és invasiva?
Sí, és la diferència. O sigui, jo crec que... Jo estic molt a favor dels complements i tal, però, en canvi, tot el que és invasiu, considero que si, jo, personalment, si no és necessari...
I pot tenir bastants efectes secundaris, eh?
Home, clar.
Vull dir, com Maria... tu molt bé dius, és invasiu.
Ja.
I, per tant... Pot haver-hi de tot.
Poden passar coses.
Abans de que, com sé que després coses, tens sí. de marxar, que ens doni sí. temps de preguntar-te, a part de les cremes, i les cremes poden fer... I clar, ara parlarem també de la diferència de preus d'unes cremes i unes altres, però hi ha algun complement, ja que has parlat de complements, per donar més força a aquestes cremes? A veure, ja sabem que no hi ha miracles. La persona que és...
Algú via oral, vols dir? Sí.
Sí, que hi hagin algunes... Sí. O algunes sí. vitamines, o algun complement... no sé, si hi ha...
A veure, el col·làgen d'entrada segur.
De?
El col·làgen.
Col·làgen.
Segur. Clar, perquè la pell també és molt rica en col·làgen. O sigui, els que fem esport, a part del col·làgen pels músculs i tal, també per la pell va bé.
Però...
També per la pell va bé.
Es veuen els efectes?
Bueno, després sí, els omegas també van molt bé per la pell.
L'omega 3 o...?
Hi ha diversos. Bueno, normalment... sí, l'omega 3 és un d'ells.
Aleshores, clar, moltes persones pregunten com és que una crema de farmàcia, ja no diem marques, no? Val X, 50 euros, per exemple, i en venen a les botigues o als súpers, perquè ara pràcticament perfumeries no n'hi ha, vas al súper i la compres, et costa 10 euros. Quina diferència hi ha? Jo penso que són els principis actius, no?
La concentració de principis d'agents actius, diguem-ne, la concentració superior a farmàcia... la formulació és més completa i generalment les de farmàcia arriben a capes més profundes, que és el que interessa. Volia dir jo. I també el tema de les sensibilitats. O sigui,
de les al·lèrgies.
Clar, o sigui, hi ha molt... si tu tens una pell equilibrada, potser no et cal deixar-te tants diners, però si no és el cas, et poden fer, sobretot les pells sensibles, poden fer reacció. Poden fer bastanta reacció.
Però,
en canvi, en les de farmàcia són més...
Estan garantides. Sí. Perquè hi ha moltes vegades, si heu comprat cremes, notareu que hi ha alguna crema que te la poses, inclús crema de les mans, mm-hmm. que te l'apliques i no te l'absorbeix, et queden grasses.
Bueno, clar, és el que... Sí, és com s'han dit, l'absorbibilitat també variarà, clar.
Que és el...
Si no és el mateix tenir tot un equip científic al darrere, que estigui estudiant això, i un altre que, bueno, que no, que és més... Bueno.
De totes maneres, totes les cremes que es venen tenen d'estar dermatològicament provades, no?
Sí.
O sigui que jo crec que...
Sí, però els diguem-ne, els filtres que passen a la farmàcia són molt superiors. Has de passar molts més filtres.
Ja. Yeah.
Els filtres de les cremes així que trobes al súper són més laxos.
Aleshores, tornem als complements, perquè ja sé que hi ha moltes persones, dones i homes, que diem dones perquè sembla que quedem més bé, no? Però cada vegada més hi ha homes que es
cuiden, està bé,
i crec que tenen de cuidar-se. Sobre els complements, quins són els complements que, a part d'una bona crema, una crema aconsellada sempre per una bona esteticient, jo sempre crec que una bona esteticient o amb una farmacèutica, no? Sempre te les donarà. Els complements, a part del que has dit, del col·làgen...
El coenzima Q10, també.
El Q10, però pres.
Sí, pot ser via oral. I encara que estigui a la crema, via oral també.
Tipo pastilles, com càpsules?
Sí, existeix.
Inclusiu hi ha...
El coenzima Q10, sobretot el que et donarà és... que no tinguis la pell apagada. O sigui, coenzima Q10 és una substància que s'agreguen totes les cèl·lules per donar-li energia a la pròpia cèl·lula. O sigui, tu ja ho segregues internament. Però bueno, amb l'edat, pues, això ja... És a dir, pues, un complement de coenzim Q10, sí. Sí. I després també vitamina B, moltes en porto. Vitamina
E,
la E i la B.
La E i la B.
Sí.
Hi ha botigues especialitzades amb esportistes amb només per menjars específics.
Sí.
Sí, bueno, però sí. El menjar, l'alimentació també deu tenir molt que veure, no?
Bueno, clar, és que, per exemple, els omega-3 també estan en els fruits secs.
Ja. Yeah.
Vull dir, sí, moltes d'aquestes les pots trobar.
I el peix, no?
Sí, el peix
blau, clar, també en porta.
Sí. Sí. Grans superfícies i amb botiguetes especialitzades.
Sí.
Bueno, el que diuen dermofarmàcia.
No, però per deportistes.
Ah, val, ara, perdona.
Alimentació per deportistes. Clar, cada tio que veus que surt d'allà, jo giro la cara perquè dic, clar, vent això, ja m'explicaràs què farem els demés.
Però tu no et queixis que tu estàs ben casat, no et cal més, eh?
No, bueno, però...
Ells ho fan per lligar, home.
No sé si ho fan per lligar,
home,
o no.
És que, mira, no, prefereixo callar que amb l'hora que estem, que potser es pot sentir algun nano. Però és que és artificial. És com aquella dona que la veus que és tan maca i se'n va al llit, es treu les pestanyes,
com la Belén Esteban,
es treu
no?
les dents,
com la Belén Esteban,
es treu la perruca...
No? La Belén Esteban, com no vagi a Lourdes...
Bueno, però ella, la Belén Esteve, realment se li nota que s'ha posat botox als llavis.
Uai, que l'ha quedat fatal.
I com ella, pues, moltes, hi ha moltes locutores i locutors i polítics que surten per la tele, que és que no poden ni obrir la boca, perquè és que no se'ls hi obre la boca.
Ja. Però amb això depèn del preu, de l'equilibri mental i de la sol·licitud que facis tu. Perquè sí. Si jo vaig, que vull que sembli que tingui 40 anys, sortiré fet un pallasso.
És un problema psíquic, eh?
Sí,
això
sí,
és un problema
sí,
psíquic.
Sí, el problema és més del cervell que no pas. Sí.
Una altra cosa, amb el tema del cabell, clar, també el cabell és molt complex, no? També veneu xampús i cremes. Sí. També teniu d'estudiar el que és el cuero, ho diré en castellà perquè en català no em surt, el cuero cabelludo.
Sí, algú estudiem. Més que res, sobretot, identificar si és un tema fúngic o no, que pot passar. Però poca cosa. Bueno, després, bueno, sí, també tornem al mateix. O sigui, vas fent mòduls pel teu compte i tal. I ara, per al tema cabell, també, a nivell d'acoplament, sobretot és la biotina.
La biotina?
Biotina.
I per què serveix?
La vitamina, és vitamina B.
Vitamina, però presa o posada per...
Via oral.
Via oral, també.
Sí. També se li posa molts xampús, eh? Sobretot pels temes de caiguda i tal. Però...
Sé que has de marxar, sí, i per això ja no t'entretenim, sí, més, però en queden molts temes, eh? Perquè tenim el tema de les ungles,
també
el tema
biotina,
de la cel·lulitis, les cremes anticel·lulítiques, tot això crec que també això en tenim altra de parlar, perquè, clar, no és el mateix una cel·lulitis amb una persona de 50 anys que de 70.
Ja.
La manera de treballar-la i la manera... Per tot això, Maria, en parlarem amb un altre programa, perquè sé que has de marxar.
Molt bé, gràcies.
Vinga, que vagi molt bé, Maria.
Molt bé. Que no trobis...
Això, que no trobis molt de trànsit.
Molta caravana.
Josep, continuarem parlant de tema de la pell, no?
Sí, senyora.
Perquè... Però què tocaràs? Pell...
Tocarem el que tu vulguis. El
que és acné, no. De moment tens l'ordinador, ja tens prou feina amb l'ordinador.
Bueno, el que volia parlar també, lligant-ho una mica el que ens ve a sobre, que és la primavera, que encara que faci fred i sembla que estem a l'hivern, ve la primavera i llavors realment hi ha un comportament de reacció del nostre organisme davant d'aquest canvi climàtic i molt variat. Les flors, la bonança per molts i és malaltissa per uns altres. Hi ha gent que quan veu que ve la primavera, sobretot els al·lèrgics, ja tremolen, perquè...
Però aquest tema possiblement el tocarem a la segona part amb l'Adrià, no? Tocaríem
bueno,
una mica el tema de les al·lèrgies i... Que crec que preocupa bastant. A mi el que m'ha sobtat és el que heu comentat, la Maria, amb el tema de la cirurgia de penis. Això és que m'ha deixat...
Pues és veritat.
Sí.
I aquestes injeccions que dic jo, el Cabergé, les havia arribat a posar jo en el penis mateix.
Però això deu fer molts anys.
Hombre, quan Franco anava en llança... Vull dir, jo estava a l'ambulatori, això ja venien a preguntar com i de quina manera?
Perquè va... No, dic fa molts anys perquè tu, de fet, ja fa uns anys que no exerceixes el tema de...
Estava a l'ambulatori de Montclar i estava fent urgències sempre, el poc que feia...
I venien a demanar-te que els hi posessis una injecció? Perquè tenien una emergència o què?
Injeccions, perdona, injeccions en aquell temps, un diumenge em posaves 200. Normal.
I algunes eren d'aquestes?
I algunes eren consulta d'aquesta i altres que et demanaven, per favor, si ho podies fer-ho. I em havia posat molt poques, eh? Perquè la gent per vergonya no venia.
Perquè ells no s'atrevien, no?
Ells no s'atrevien, home. No.
Però això entrava dintre de la Seguretat Social?
Si és una malaltia, sí.
Ah, bueno, clar, que la persona estigués malalta i tingués una necessitat fisiològica i ho necessités.
Home... També es recepten les pastilles blaves, encara que no entrin pel seguro, també les recepten els metges. No l'aconsellen, les recepten. Per què? Perquè hi ha moltes patologies, la diabetis mateix, encara que no siguis gran, pot donar una insuficiència erèctil.
Ja, yeah. I molts medicaments, no?, donen ara aquest problema de problemes d'erecció.
Problemes d'erecció el donen inclusiu... molts antidepressius, molts antiestrès, vull dir, en si no és una cosa tan banal com sembla, és una cosa espectacular.
És una cosa més tabú que banal.
Exacte, però que realment és necessari en molts més casos dels que pensem. Vull dir, si li dius a un diabètic d'entrada que serà tindrà una insuficiència erèctil, bueno, això de gran... No de gran, hi ha nanos amb 30 anys que són diabètics que s'ho tenen que prendre.
Ja.
Bueno.
És problemàtic, és molt complexa. I a més, nosaltres a la nostra edat, com tot això ha sigut un tema que no s'ha pogut parlar. Vull dir, encara tabú, sembla que costi més. És com les dones, no? Que diu, bueno, una dona té la menopàusia i ja pràcticament sexualment ha quedat a zero, no? I no ho parles amb les altres. No és veritat, però algunes sí que és veritat,
sí,
no?
Sí, però una, i a més per ignorància.
Possiblement.
Sí, perquè no es vol consultar i llavors ets ignorant d'aquell tema, perquè és una roda. Vull dir, tu no ho saps, no ho preguntes i encara en saps menys. Cosa que si ho afrontes, pots anar al metge i realment avui en dia hi ha teràpies, sobretot per les dones, de hormonals, que realment dona molt bons resultats.
Ja, però a vegades aquestes teràpies hormonals tenen una contraindicacions.
Les hormones van molt bé, però tenen que estar molt controlades.
Amb el tema del càncer de mama i tot això, no et poden donar hormones.
També dins el tema que estàvem parlant, ens hem deixat una molt, molt curiosa i molt nombrada, que és la dermatitis atòpica.
Ja.
Que no tan sols és pels nens, sinó també gent gran la necessita.
Bueno, la dermatitis és quan tens aquestes picors, no?
Sí.
Bueno, també hi ha...
És una patologia crònica de la pell que produeix inflamació, sequetat, envelliment, i és molt propi dels nens, però també de l'edat adulta. És contagiosa, als casos millora.
És contagiosa, la dermatitis?
Home, sí, en contacte directe.
Atòpica, ja. Vols dir?
Sí, l'atòpica, en contacte directe. Però hi ha altres patologies de la pell que amb una mínima de contacte ja
s'encomana.
Perquè la psoriasis, per exemple, és molt espectacular,
sí,
però no s'encomana.
És espectacular de veure-la, perquè realment aquella sequetat i aquells canvis de colors i aquella escama, aquella, és realment una sensació de
si et fa frisança, no, veure
desagradable a la vista.
Sí, sí.
Perquè aquella escama que sembla de peix, que la fregues una mica i comença
a sortir, no?
Comença a sortir tot.
Una cosa, que no he pensat a preguntar-li a la Maria. A veure si tu m'ho saps.
Aviam.
El tema de la caspa. Abans, anys enrere, hi havia moltíssima gent. La caspa és que veies que et portaven tot l'ombro, que semblava...
Li donarem un nom científic. Pityriasis seborreica i a la grassa i la seca.
Ja m'he perdut. Ja m'he perdut amb aquests noms tan raros.
Teníem que dir algú.
Ah, vale, has volgut quedar bé.
Volia quedar bé. Home, és molt semblant, com si fos una, aparentment, com si fos una seborrea, però avui en dia hi ha uns xampús que van força bé.
Però és que no n'hi ha de caspa ara, jo no veig
no
persones amb
caspa.
No
hi ha caspa perquè hi ha uns bons xampús, amb un pH molt neutre, i el bo de la caspa, el tractament, és tractar la grassa i la caspa.
I anar combinant, no?
Anar-t'ho combinant, de forma tal, perquè si no, si abuses molt, fas un efecte. Avui m'ha tocat a mi la caspa...
Això t'hauràs passat la nit cantant.
No.
I no he cantat. Però el fred i la calor...
Ja, aquests canvis...
I que jo tinc aquesta malformació...
Bueno, això forma part de la teva personalitat.
Sí, sí, pues preferiria tindre menys.
Menys personalitat, no?
Amb la dermatitis.
Sí, continuem.
No n'hi ha gaire ara.
Com?
De caspa. Que no,
és que per això li volia preguntar si es venien molts xampús anticaspa. Anticaspa vols dir, Josep?
Sí, n'hi ha un que fa molta propaganda... que realment és cert que va molt bé.
Ja, però possiblement...
No, però és que abans es rentaven el cap una vegada a la setmana o cada 15 dies i ara molt sovint ens el rentem i neutralitzem el pH del cabell.
Això no pot ser bo, tampoc. Ja ho hem parlat moltes vegades,
no? És bo, tot no és bo, si no es pren bé i amb abús és dolent. Tot. Les aspirines, era el paracetamol...
La purga benito. Tot ho curaven.
Tot ho curaven i no ho curaven. S'ha vist que feien una quantitat de nafres a l'estómac, que és massa.
Feia molt de mal a l'estómac.
Bueno, i el ceregomil.
També.
I l'aigua del Carme.
Bueno, l'aigua del Carme era bona. És bona encara.
Si no era bona, era alegre.
No, però jo me'n recordo del ceregomil, que llavors pel mal de cap, per tot es prenia, parlo de fa molts anys, el ceregomil, i feien llagues a l'estómac.
Bueno, perquè es valorava només l'efecte, però no l'efecte secundari. I això de rentar-se el cabell, a mi me l'havien rentat amb cervesa, no me la fotia, però ja em va...
Ostres, pues, no deixaves que et caigués per la cara avall?
La mama no hi
era, la cervesa?
Sí, ho aprofitava.
Home, a mi me l'havien rentat, diré el nom perquè ara ja no existeix, amb S, amb aquells polvos. A mi em rentaven el cap amb això.
Sí?
Sí, amb S, sí, sí.
Sí, sí.
I amb sabó d'aquest que la meva mare feia casolà.
I no passava res.
No hi havia altra cosa, llavors.
No passava res.
El lagarto.
No, era amb sabó d'aquell verd fet d'oli. Sí, aquell sabó verd. Amb oli sosa càustica?
Sí.
Es feia, els olis, sí, sí. Llavors tampoc ens rentaven com ara es renten. Ara cada dia, si els crius els has de dutxar.
Sí.
I no serà perquè s'embrutin més que nosaltres,
no,
ens embrutàvem,
no, ja,
perquè nosaltres anàvem a jugàvem pel carrer i arribàvem tots
més
bruts de
ara...
fang i de sorra i ara no,
però, sí, però l'organisme ho neutralitzava més que ara, perquè ara es vigila tot massa, i llavors si no tens el xampú tal, marca tal, número tal, tots els posem nerviosos, anem a comprar-lo.
Això és la societat de consum.
I abans ho feies de qualsevol manera, hi havia menys calps ara, abans que ara.
Abans portaven la boina i no es veia, eh?
No.
Que també n'hi havien de calps,
sí,
eh?
Sí, sí, estadísticament hi havia menys calps abans que ara.
Sí, abans.
Si no, mireu amb la jovenalla, hi ha un efecte que és molt dolent, que és l'estrès, l'ansietat, totes aquestes patologies, el cabell... el maten molt, per dir-ho així.
I també el portar-ho molt tapat. I jo recordo que abans, sobretot els dermatòlegs, deien que el portar boines o sombreros també el no deixar respirar el poro...
Tenia que tocar-li l'aire.
També perdien molt de cabell, eh?
Era un dit, però no està... Científicament, jo el poc que he llegit no és tan habitual.
El que, noto,
efecte, no.
El que sí que noto ara, que cada vegada hi ha més dones calves.
Ostres,
possiblement sigui el que tu diguis, no? Per l'estrès... Sí,
sí, l'home mira encara, però una dona calva és molt...
Bueno,
molt dur,
sí, hi ha més solucions per les dones que pels homes, en el sentit de... Hi ha unes perruques molt estètiques, i la perruqueria d'ara és una perruqueria especialitzada, que vull dir que no te'ls renden amb segons què. I abans la perruquera era la veïna que feia la perruquera pel veïnat.
Sí, sí.
Vull dir que l'especialització...
Ara es cuiden més, la veritat, però el que tu comentaves, Isabel, de la dona calva, de fet, és el mateix una dona que un home.
Ja.
Vull dir, tu veus una dona calva i et crida l'atenció, et crida l'atenció perquè no estem acostumats,
no.
Però de fet és l'estètica és la mateixa amb un home, sí, que amb una dona.
Potser ja estàs més acostumat ara amb l'home a veure'l així sense cabell.
Estadísticament hi ha menys dones i crida més l'atenció.
Crida més l'atenció perquè la dona porta el portar més melaneta, l'home sempre va amb el cabell més curt. En general.
Sí, sí, sí. Inclusiu, els homes avui en dia joves hi ha més calbs i les dones no el miren tant així. Abans, un nano jove calb es feia mirar. La prova és que quants artistes hi havia calbs. El Jules Briner, el Koyak, sí, eren molt anomenats. I ara d'artistes calbs està ple.
Bueno, de fet, hi ha molts, molts joves que es rapen, sí, el cap.
Sí. Perquè a la nòvia li agrada més així.
Sí.
Hi ha una cosa que també jo volia dir.
Vinga, doncs.
És sobre la cirurgia estètica que hem dit abans.
Sí.
Ens ha quedat una mica penjada. Sí. Estadísticament se'n fa molta, molta. I ojo, no deixa de ser un tractament invasiu i que pot provocar efectes secundaris molt a tenir en compte, abscessos interns, vull dir, infeccions, i en canvi se'n fa molta, amb molta alegria i amb molta indiferència.
Fins quan s'aconsella la cirurgia estètica? Perquè...
Fins als 40 i alguna
cosa. O sigui, que, per exemple, ara que veiem, mirem la tele i, bueno, no és difícil adivinar qui se l'ha fet i qui sí, sí. No, qui s'ha posat. I són persones amb 70 anys.
Sí, però les que s'ho fan viuen d'això i no els importa els efectes secundaris, i els metges que van no són aquests de qualsevol manera, vull dir, són molt curosos i se la juguen. Per què? Se la juga la pacient i també se'ls juga la seva professionalitat. Què m'hi referir? De que si el Martínez de la cantonada falla amb la veïna del barri, doncs no fa tant de mal professionalment. En canvi, segons quin artista, segons quina locutora surt per la tele i se li veu un defecte, el dia següent el periodista de turno ja diu qui l'ha operat i què li ha passat.
Qui l'ha operat.
O sigui que... Ja. Però realment a partir de quants anys? 45-50.
Home, però n'hi ha persones que, veure, més fet, grans que se volen operar.
Sí, m'ha dit, fins a quina edat?
S'aconsella, jo li preguntava fins aquí dalt 45, quina edat s'aconsella. Perquè, per el que li comentava, no? Precisament dels 45 als 50 anys és quan menys falta et fa. Clar. Estem parlant de cirurgia estètica facial, eh?
Sí,
facial, o bé que et fas una liposucció a la panxa o a les... a les
cuixes.
Les cuixes.
Els bessons.
Bueno, els bessons
sota el braç,
sí, però clar, a aquestes edats no es necessita tant. Realment quan necessites estar una mica més presentable és quan ja tens, passes dels 60, que en tens 70, que llavors, pues, clar, la pell et cau, les arrugues, llavors
pensa
és quan
que
realment...
Pensa que l'arruga és vella, eh? L'arruga és vella.
Sí, és vella la roba, però a la pell no gaire. Llavors, si és aconsellable o no aquestes edats fer-se-la.
No és aconsellable, però abans es feia per lluir i per exagerar el teu físic. I ara és per controlar-lo. Què m'hi ha de referir? Que abans es posaven un pit molt exagerat i ara miren de reduir-se'l perquè fa mal l'esquena, perquè realment també penja, i llavors és més inconvenients que avantatges.
Ja. Yeah.
Si de jove era per ser voluptuosa i tentadora, i en contrapartida segons quina edat, la pell cau, el muscle s'afluixa, i per tant hi ha algunes que es redueixen una altra vegada al pit.
O sigui, se tornen a operar,
sí.
Vols dir? Que primer se'l posen
sí,
més
perquè,
clar.
Per molt que el vulguin inflar, no és un globo.
No, clar.
I perd duresa, tersura... ho volia dir en català i no en sortia. I per tant, bueno, les jovenetes ho fan als 20 anys.
Als 20 anys?
Oh, abans, sí. Als 18 ja li regalen els pares.
Bueno, però, a veure, una cosa...
Això és, perdona, això... també hi ha nenes amb 15 anys que li demanen i el pare li consenteix.
Sí.
Però estem parlant de lo normal.
Bueno, però aquestes persones deuen ser perquè tenen algun problema físic. Digue-li que tenen el nas llarg.
Psíquic.
El psíquic el tenen els pares també.
No, per pagar.
Exacte. però si tens, per exemple, o tens el nas llarg o
com
tens
la Rosita
el que hem
Palma,
comentat
mira,
abans,
no, no s'ha operat
les mames
mai.
Molt grosses i...
les mames molt grosses arriben a operar-se inclús per la Seguretat Social.
Exacte,
perquè és una patologia que fa aquest pes tan important, arriba a fer molt de mal a l'esquena. Per tant...
Però ja dic que això ja és per tal com hem comentat abans, és per enfermetat, o que tinguis el nas, que el tinguis tort i necessitis, no respiris bé... ho trobo lògic, però...
Sí, però...
Però per operar...
Aquests casos són mínims comparativament amb els d'estètica i sense mirar-s'ho. Vull dir, més per mirar-se al mirall que per necessitat.
No, i no veure's arrugues i així, no?
De vegades es pot fer una infecció bacteriana que rodeja al voltant de l'implant. Els pits són més sensibles del que ens pensem. I de vegades les aureoles, quan superen, s'infecten bastant.
Ostres. Sí, inclús pot agafar càncer, no?
Home, no
home,
necessari.
Sí, depèn, perquè clar, si el que comentàveu abans, que quan hi era una operació de mama, que ja li recomponien el pit, no, llavors ja difícilment podia tindre...
Sí, però llavors és molt intern. En contrapartida de l'aureola és molt superficial i s'infecta més vegades de les que sembla.
Ostres.
I els homes de què s'acostumen a operar? A veure, aclariu-m'ho, perquè és que m'heu deixat amb el dubte.
Els homes no ens operem perquè estem perfectes.
Som la perfecció, vamos.
No, els homes realment superen més de nas, de gola, de coses d'estètica superen, però tornem-hi, una minoria de gent que viu molt del físic, més que no els normalets.
És que van al gimnàs...
Dels parpells és possible que superi?
Molt.
Ah, perquè és que...
Diuen una...
Allò a vegades que m'he fixat i dic, ostres, aquests parpells no són alguna persona que potser...
Apunta-te'l. Blefaritis.
Bueno, no em vinguis amb noms raros, que avui el meu cap no està per aquestes coses.
Home, això què vol dir? Quan superen de les
parpells? Dels parpells.
Perquè hi ha una... Hi ha massa líquid i, sí, i no surt. No hi ha intercanvi. I llavors queden aquestes bosses que momentàniament hi han pomades.
Sí, cremetes.
Cremetes que van bé per unes hores.
Però tornen a sortir. Perquè el problema de la retenció de líquid no et ve de les parpells, et ve del ronyó.
Ja.
Llavors, lògicament, no, tenen de tornar a sortir.
Sí, clar, però aquesta reabsorció del líquid, hi ha pomades avui en dia...
Que en mig minut te'l treuen.
És veritat. Sí. No és veritat, eh?
Sí.
Però què passa? Que la nit ja s'ha acabat...
Al cap d'un rato
s'ha acabat. O tres.
No, un rato no.
És com si et posessis un celo aquí al voltant de l'ull.
Sí, 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 sí.
Home, tant com un celo no. Te l'absorbeix una mica el líquid a nivell superficial, però, bueno, fa el seu efecte. O sigui, si tens que anar a la nit a fer un passe, pues realment te'l poses...
Mitja hora abans, tu fas.
I això suposa molt als homes.
Per no tindre bosses.
Amb això, després, fora micro, em diràs el nom.
Sí, home, ja te'l diré. És molt fàcil.
Bueno.
No, hi va bé, eh?
Reestant, com es diu?
Remiscant.
Remistant, això és.
No l'has provat?
No.
Pues jo sí.
No, home, perquè, però a mi no em fa falta, Josep.
Bueno, perquè tu ets molt maca. Però és que estem mal acabats.
Que no té bosses als ulls, que no ho veus.
Ah, no, no, no és que no en tingui, és que no m'importa.
Clar que sí.
Que és diferent. No, però, a mi no m'importa.
Per curiositat, si te'ls regalen, li vaig a provar-ho.
Ah, vale. Si me'ls regalen, el provaré, però comprar-lo, perquè m'imagino que no costarà 2 euros.
No.
No, 3.
Bueno, si és 3 encara arribo.
No,
vinga, que avui ens n'anem molt pel...
Por
los cerros de Úbeda,
sí,
que es
sí,
diu.
Sí, i tant.
I no et deixem. Avui l'Isabel també ens parlarà de...
De l'horòscop.
De l'horòscop, no?
Sí.
I després, abans de marxar, voldria fer... mentre fem una petita pausa, no?, mentre tu estàs mirant això, m'agradaria recordar als nostres oients que aquest divendres, el dia 21, a les 6 de la tarda, la nostra estimada companya, Candeles Ballestero, farà un recital de poesia a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. O sigui que des d'aquí penso que tindríem d'anar tots a donar-li suport. Sí, la Candeles, sí, vull dir que crec que
tingui molta sort.
La biblioteca, la biblioteca que hi ha aquí. Vull dir que crec que ella ens ha convidat a tots els companys de la ràdio i tots els amics oients, crec que val la pena que s'ho mereix. Crec que la Candeles s'ho mereix i ho fa bé, clar que sí. Doncs que sàpigues, Candeles, si ens estàs escoltant, que allà hi serem.
Una abraçada. Vinga. Molt forta, i que et vagi molt bé.
Bueno, Josep...
Hi ha també un síndrome estètic, també per curiositat, que és el síndrome de l'Àsia, que realment és estètic més que res.
De l'Àsia? De la què has dit?
D'Àsia.
Àsia?
Síndrome d'Àsia.
Que són grocs.
No són grocs, però té unes estètiques similars a les asiàtiques. És una patologia.
O sigui, és una cirurgia que es fan per semblar asiàtics.
No, per no semblar-ho.
Ah, va, al contrari. Ah,
que els operen allà, vols dir?
No, que hi ha unes similituds i li han denominat síndrome d'Àsia.
Perquè no semblis asiàtic.
O semblar asiàtic. No ho acabo d'entendre.
La síndrome d'Àsia provoca de vegades també dolor muscular, cansanci, tracte de son, sarcoïdosis, que n'hi ha més de la que sembla. És una malaltia de tipus com hormonal i sembla, té també unes tendències traumàtiques, la sarcoïdosis.
Però això supera
això...
la cara? O...
No, això és un tractament a nivell de...
Però que és com una irritació de la pell, el que estàs parlant ara? O t'afecta les articulacions?
Articulacions, sobretot.
Val.
I no és estètic.
No, home, sí que és estètic. El reuma que fa aquestes deformacions també és estètic, però en contrapartida és patològic.
Però això què ho provoca? El medicament que es prenen per...
No.
O que és el...
No. És una patologia sense més.
Ah, però vull dir que no té res a veure amb la cirurgia.
No.
Val, no. Pensava que anava lligat una
jo
mica
també,
amb el que era la cirurgia
que
has dit tu d'asiàtica.
Està relacionat amb alguna malaltia dermatològica com la psoriasis, però en contrapartida no és a la pell.
Però és més interna, clar, interna. Perquè el ser intern és el que és les juntures dels ossos, no?
Dels ossos, sí.
El ser reuma és...
Bueno, hi ha
més aviat...
molts tipus de reuma.
Sí.
Sobretot l'artritis és un reuma, però és diferent de l'artrosis. No té res a veure.
Bueno, l'artritis és inflamació,
és
no?
És reumatològica. I l'altra és desgast.
Ja.
Un és desgast i l'altre procés inflamatori. Aquest procés inflamatori fa diferències molt notables, sobretot amb el dolor. És molt més dolorós i és per més joves que per grans.
Josep, et deixarem fer una petita pausa perquè veig que t'estàs quedant sense veu,
sí,
i com hem d'anar a les notícies de les 5, tornarem a reprendre. Tornarem a reprendre després de les notícies i ho farem amb la companyia del doctor Adrià de Gispert.
Vinga.
Que parlarem, bueno, a veure quin tema parlarem avui. Doncs bé, anem a les notícies i tornem de seguit.
Fins ara.
Informació.
Les 5. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'autovia A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Lleida, però encara queden retencions des de la Ronda Litoral a l'Hospitalet fins a l'autovia A2 a l'altura de Cornellà en direcció de sortida de Barcelona. Cues en aquesta zona també a la B20, la Pota Sud a l'altura del Prat de Llobregat en sentit sud per enllaçar amb la comarcal 245 on hi ha fortes retencions a causa d'obres i també aturats a les rondes de Barcelona en direcció al Nus de la Trinitat, sobretot la Ronda Litoral amb cua des de Zona Franca fins a Montjuïc.
Dilluns amb problemes a Renfe amb retards, trens cancel·lats i molts passatgers a les andanes i als vagons. Els sindicats majoritaris van desconvocar ahir al vespre la vaga prevista per avui i la companyia no ha pogut reorganitzar els horaris. El president valencià Carlos Mazón agafa aire gràcies a un pacte amb Vox per aprovar els pressupostos. L'acord inclou la negativa a acollir menors migrants i el partit d'extrema dreta demana retallades en ajuts al català. El PP beneix l'entesa i el PSOE el qualifica de pacte de la vergonya. El PSOE manté la distància de més de 5 punts sobre el PP i guanyaria les eleccions espanyoles segons l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Socialistes i populars millorarien resultats, Vox retrocedeix i l'independentisme pujaria amb Esquerra Republicana, que manté l'avantatge sobre Junts. La justícia avala el dret a l'eutanàsia d'una noia de 24 anys que després que a l'agost el seu pare va aconseguir aturar el procés de mort digna amb una demanda. És la primera vegada que la justícia es posiciona sobre el recurs d'un familiar que s'oposa a una eutanàsia i conclou que un tercer no hi pot intervenir. Macrodispositiu policial a la mina amb 11 persones detingudes i la intervenció de 9 armes de foc, droga i diners en efectiu. Els Mossos també han desmantellat una plantació de marihuana. Més de 300 agents han participat en aquesta operació. Una de cada 4 persones que ingressen a l'hospital per consum de substàncies ha pres cocaïna i d'aquestes un 10% ha consumit crack. Això es desprèn d'un estudi de l'Hospital Clínic al qual ha tingut accés Catalunya Informació. Optimisme dels regants del Canal d'Urgell, que ja treballen amb la possibilitat de tenir també garantida l'aigua per la campanya de l'any que ve. Tot això gràcies a les reserves actuals als embassaments, la pluja que ha caigut i la que s'espera per als propers dies, sumada a la neu acumulada.
Catalunya Informació.
Els esports en titulars.
Marc Casado es perd el que queda temporada per una lesió al lligament lateral extern del genoll dret. El migcampista del Barça encara li han de fer més proves per saber si cal que passi pel quiròfan. Íñigo Martínez, de la seva banda, seguirà un tractament conservador al genoll dret i estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes per una inflamació al menisc. I la Federació Espanyola de Futbol fixa per al dijous 27 de març la data per recuperar el partit pendent de Lliga entre el Barça i l'Osasuna. El club blaugrana i el navarrès presentaran al·legacions al Barça perquè no podria disposar ni d'Araujo ni de Rafinha concentrats amb les seves seleccions.
Aniran augmentant els núvols aquesta tarda de sud a nord i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. Les màximes una mica més altes que ahir. Demà tindrem el primer episodi de pluja de la setmana fins al migdia al Ter Sud i a la tarda s'ascendrà per l'oest i al litoral i al prelitoral. La cota de neu als 1.400 metres.
Cuplejant.
Som a tot el país.
Cuplejant.cat.
A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
I a la teva ràdio.
Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.
Més de 40 anys amb tu.
La veu de la gent gran.
Iniciem la segona part del programa d'avui recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda, en diferit de 10 a 12 de la nit, però també ho podeu fer a través de la web de Ràdio Sant Boi, la veu de la gent gran, lògicament. Aprofito abans de començar aquesta segona part per tornar-vos a recordar que la nostra companya, el dia 21 de març, que és aquest divendres, a les 18 hores, a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, la nostra companya Candela Ballesteros, lògicament, vol compartir les seves poesies amb tots nosaltres. Per realment el que vol és fer realitat el seu somni de fer un recital de poesies. Encara que n'ha fet moltes, però aquesta està dedicada especialment a ella. Per tant, espero, amics oients, que hi assistiu tots, que nosaltres hi assistirem. Bé, dit això, donem la benvinguda a l'Adrià. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda.
Avui la Conxita es veu que ha tingut feina.
Sí, no, tingut, però no és perquè vingués amb rodalies, eh? No té res a veure amb rodalies.
No, ha anat a natació.
Efectivament, en això a la cuina.
Doncs començarem, si et sembla, amb tu, Isabel, que ens facis la predicció de la setmana. Pues a veure bé. Què tal.
Vinga,
comencem.
Mira, el primer és l'Àries. Penseu en positiu. Hi han vegades que no es pot fer tot el que desitgeu. Sempre hi ha alternatives. Estructureu les vostres idees i doneu-lis forma. Això us proporcionarà noves fites per al futur. Heu de ser francs amb les persones que us envolten i fer ús de la capacitat creativa que teniu. Aquests dies tindreu millores econòmiques i uns ingressos extres que no us esperàveu. Dia de la setmana, el dimarts, i el número de la sort, el número 4. Taure, us sentireu amb ganes de menjar-vos el món. Podreu superar qualsevol contratemps. Vindran canvis molt positius, no dubteu. A l'hora d'acceptar noves propostes, cuideu les vostres finances. No són dies per gastar més del compte. La família està esperant que els aneu a veure. Organitzeu una trobada amb ells. Dia de la setmana, el dijous. I el número de la sort, el 9. Bessons. Esteu bastant apàtics. Us teniu que decidir a fer alguns canvis a la vostra vida. Escolteu tot el que us diguin, perquè si no, podríeu perdre informacions molt importants. Cuideu les vostres relacions familiars. Són molt importants. L'economia va força bé. Si descanseu, ho veureu tot d'una altra manera. Dia de la setmana, el dissabte. I el número de la sort, el 5. Cranc, us sentireu en plenitud de facultats físiques i mentals. Podeu planejar el vostre futur amb optimisme. Mantindreu molt bones relacions familiars. Aneu en compte amb l'àmbit econòmic. No deixeu que les emocions us traicionin. Dia de la setmana, el diumenge. I el número de la sort, el número 2. Leo o Lleó, mireu al vostre voltant. Podríeu estar a prop d'alguna cosa que us convé i no sigueu capaços de poder-ho veure. Les decisions que prengueu seran decisives per al futur, a curt termini o a mig termini. És probable que us sentiu amb masses preocupacions, però tindreu que ser realistes i prendre mides per aconseguir un cert equilibri. Dia de la setmana, el dilluns, i el número de la sort, el número 8. Verge, seran uns dies de molta activitat. La vida té uns reptes i els podreu superar gràcies a la vostra organització i constància. Lluiteu per als somnis. L'economia va força bé. Si feu una mica d'esports, podríeu equilibrar les vostres energies. Dia de la setmana, el dimecres. El número de la sort, el número 1. Balança. La bona sort us pot somriure aquests dies. Teniu aspectes positius per les activitats relacionades amb les arts, l'estètica i les relacions públiques. Tracteu de veure la vida amb il·lusió i de no cometre excessos. Disfrutareu, però amb mesura. Dia de la setmana, el dijous. El número de la sort, el 3. Escorpí o escorpió, sereu molt tolerants, diplomàtics i amables, amb el tracte amb tots els del vostre voltant. Disfruteu de la vida i accepteu-la tal com ve. Escolteu els consells que us donin i feu una mica de bondat amb els menjars, perquè si no, la vostra salut pot pagar les conseqüències. Quedeu amb un familiar que fa temps que no veieu, us ho agrairà. Dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 6. Sagitari, molt bones oportunitats per portar endavant nous projectes. Esteu passant per un moment de serenor que us permet veure en claretat el futur fent els passos oportuns per aconseguir-ho. Feu els passos oportuns per aconseguir-ho. No invertiu ara. Ara no és un bon moment per fer-ho. Podríeu perdre molts diners. Les actituds conservadores seran les més aconsellables per l'economia. Dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 7. Capricorn, seran uns dies intensos per poder arribar als vostres objectius. Sou molt estrictes, teniu que ser més flexibles i comprendre que si alguna cosa no funciona, el millor és enfocar-lo d'una altra manera diferent. I no dubteu de donar forma a les vostres idees d'una manera creativa. L'economia, força bé. Dia de la setmana, el dimarts. Número de la sort, el 0. Aquari, tracteu de pensar d'una manera més optimista. Així aconseguireu estar més a prop dels vostres objectius. Tindreu molt bones oportunitats, aprofiteu-les i no les deixeu escapar. Esteu molt vitals, doneu un cop de mà a un amic que us necessita, us ho agrairà molt. Dia de la setmana, el dijous, i el número de la sort, el 2. I a l'últim, peixos, tindreu que fer servir la vostra força i talent. Aquests elements seran els que us portin a l'equilibri. Teniu que seguir lluitant per les vostres fites amb molta disciplina. En l'àmbit econòmic, podríeu tenir un cop de sort. Sou molt actius, però teniu que descansar. Mireu de relaxar-vos. El cos us ho agrairà. Dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 9. I fins aquí.
Realment m'ho ha acertat tot.
Sí?
El cop de sort, ja no sé, econòmica, ja no ho sé, ara. Que haig de descansar, sí. Ja això es dono fe que sí.
Sí, sí, tens que descansar. Tenim que descansar, que portem una vida molt...
Molt activa, agitada. Molt activa, molt activa. Però bueno, això també ens fa estar vius.
Sí, i tant, i tant.
Pues moltes gràcies, Isabel. Espero que, com tot el que has dit és bo, que es compleixi el de tot.
A vosaltres.
Vinga, doncs, continuem, senyors. Avui tocarem el tema de pells, no?
Sí,
o què voleu?
De pells i al·lèrgies.
Al·lèrgies. Havíem quedat...
Pues és perfecte, perquè n'hi han moltíssimes,
I la tenim al costat.
M'has mirat a mi?
No t'he mirat, tu ets la primavera.
Ah, gràcies.
Que hi ha llum, que hi ha sol, que hi ha flors.
Sort que els oients no em poden veure, perquè si no...
De bo, té de dolent per algunes minories, pels al·lèrgics. Els pobres la passen, que quan comença la primavera ja els veus plorant, esternuts.
La veritat és que potser no és tan infreqüent, com vull dir, és més freqüent del que pensem, perquè la pol·linització i tot el reguitzell de molècules i de coses que queden penjats en l'aire amb el pol·len, són al·lergènics, són capaços de generar reacció.
I no tots es veuen tan clar com el pol·len.
Clar, però sí que és cert que nosaltres, el nostre cos reacciona als agents externs De manera universal, amb tots els agents externs, no? Tret de que estiguis immunosuprimit, perquè hagis pres algun fàrmac o algun medicament, o perquè tinguis una malaltia, que n'hi ha algunes, que immunosuprimeixen, o perquè tinguis un càncer i t'hagin donat citostàtics i estiguis immunodeprimit. Si no estàs immunodeprimit, tots reaccionem a l'exposició d'un al·lergen. Dependrà de la quantitat que n'hi hagi. És a dir, sí que és cert que els que tinguin una cert, el que se'n diu una hiperreactivitat, o sigui, una capacitat de reacció superior al normal, que serien els al·lèrgics, els que se'n deien al·lèrgics, ara en diríem hiperreactivitat, reaccionaran de manera exagerada. Però també és cert... També és cert que amb la intensitat, per exemple, de la pol·linització que tenim ara en aquests moments, aquí a mateix a Sant Boi, que tenim tots els carrers plens de color groc, no? de les coníferes, doncs...
I Santa Coloma.
Santa
Coloma hi ha una catifa de groga.
Clement, tenim els arbres al costat.
Clar, ens ho baixeu tot cap aquí a Sant Boi.
Clar, la culpa la té Sant Climent.
Sant Climent i Santa Coloma.
Jugarem tot. Anem bufant.
Llavors, és normal que sí que hi haurà el que tingui una hiperreactivitat, el que estigui hiperreactiu, aquest farà una crisi d'asma o una rinitis o una sinusitis o qualsevol altre tipus de procés important, però tots tenim més estornuts al matí, més mal de gola al final del dia, una cuixoreta, moquegem més, no? I per què es produeix això? Doncs es produeix perquè les nostres defenses estan excitades, no? Les nostres defenses bàsicament són els leucòcits, i concretament una branca, una part dels leucòcits que se'n diuen els limfòcits, vale? D'aquests n'hi ha uns... Hi ha un tipus de cèl·lula que són els mastòcits, que són una cèl·lula molt gran i que no es passeja pel torrent circulatori. O sigui, no, així com els hematies i els glòbuls rojos, ells que estudiaven a batxillerat, glòbulos rojos, perquè ho estudiàvem en castellà, glòbulos rojos, glòbulos blancos i plaquetes, no? Aquests eren els que es passejaven. Bé, doncs hi ha uns mastòcits que són els grans defensors del nostre... de les nostres agressions, que aquests pobrets són molt fofos, molt grossos, i no es poden passejar pel torrent circulatori. Llavors es queden a la pell i a les mucoses, que és el lloc per on poden agredir-nos, per on els agents externs ens poden agredir.
Com a defensors.
Això mateix. Són els defensors de dels nostres interessos, de la nostra economia. Vale? Llavors, aquests es queden a la pell i es queden en les mucoses, i si estan excitats, o si els tens per una cosa dels leucotrients, que no ve el cas, i que bueno, en parlarem després, perquè hi ha un tractament relativament... El tractament més modern... per l'al·lèrgia, perquè això va molt lent, ja fa molts anys que està al mercat, són els inhibidors dels leucotrients, però ja en parlarem. Doncs aquests són els que... Els mastòcits són els que ens defenen de l'agressió. Però si jo tinc molta... Si ja entro en un lloc on... en una cova, que hi hagi molts fongs ambientals, estic en una pineda i cauen veig tota la polsina aquesta groga i tal, començaré a estornudar com qualsevol, perquè els meus mastòcits estan agredits i es defenen d'aquesta manera, no? Llavors, bueno, no sé si has de dir, si
no, pots preguntar. Segueix, ho estàs fent molt bé.
Bueno, llavors, clar, hi ha, això, doncs, per tant, només passa a la pell i a les mucoses? No. També podem tenir al·lèrgies d'altres tipus, no? Com és, sí, bueno, això serien mucoses, els ulls serien les conjuntives, són en part de les mucoses.
És molt florit, perquè la gent quan comença a plorejar...
És molt marcat. Pot donar, evidentment, les manifestacions són conjuntivitis, rinitis, o sigui, per tant, llagrimeig, moqueig, gola, totes aquestes coses, pell, també pot donar erupcions a la pell, i evidentment si dintre de les vies aèries si es queda a la boca, doncs no hi haurà problema. Si va baixar, doncs baixa tràquea, baixa bronquis, i llavors pot donar la crisi d'asma, no? En el que té realment una hiperreactivitat, vale?
Perdona, Adrià, les al·lèrgies es donen ara a la primavera, no? Vull dir, normalment, però hi ha persona que té al·lèrgia tot l'any.
És que els al·lergens, l'al·lergent més ambiental, més universal, és el pol·len, perquè està al carrer i és el que agredeix més universalment. Però tu tens a casa teva, i ja sé que ets molt neta i polida, segur, però tens àcars a casa teva.
Perquè últimament no has vingut. Però tenim... Em faria falta una Venècia.
Sí. A vegades sí que es veuen una mica.
Els àcars. En els àcars es veuen... Sí, si agafes un contrallum, els veus que hi ha aquella polsina, veus sí. Aquelles coses. Els àcars, en definitiva, són aràcnids, són artròpods, són microscòpics i tal, que són aquells
que són com, com uns animalets.
Sí, uns animalets microscòpics.
Perquè ho entenguin els oients, no? Perquè potser...
Són uns animalets molt petitons, que viuen de la pell que nosaltres descamem, de coses que de restes orgànics que hi hagin per casa, que és impossible d'eliminar, o sigui, que ningú faci cap paranoia. De fet, hi ha un documental que es diu algo així com el Zoo en casa o algo així, un documental fet per una televisió americana, que és increïble, perquè entra dintre d'una estora que tenim a casa, una estora qualsevol, i remena i fa un estudi microscopi del que hi ha allí dins. I realment t'arronsa el melic, se't posen els pèls de punta de les coses que conviuen amb nosaltres. Nosaltres ho veiem, doncs això, fas un racó i veus una, que en diem una borra, no? Burrim, sí, o sí. Burrim, no? Burrim.
Sí, sí.
Ah, doncs allò són teranyines. Allò són... o sigui, no és el... Hi poden haver restos de cabell, hi poden haver restos de... Bueno, més o menys, que sí, depèn de la raconada. Però són restes del que fan aquests artròpods, fan com unes taranyinetes i són els que el burrim que deixen, i allà estan ells visquent com uns campions a base de les nostres pell descamada.
I això està tot arreu.
Com?
Això està tot arreu, dius.
Això n'hi ha tot arreu.
O sigui, encara que freguis amb lleixiu...
Això n'hi ha tot arreu, sobretot en els ambients càlids. Jo no sé, en els ambients nòrdics, probablement, igual que tampoc, que tampoc hi ha convivents paneroles, no? que són, és dels ambients més càlids, jo crec que aquesta illa que es vol apropiar...
Groenlàndia.
Que es vol apropiar al nostre amic, el Tram, el Pastanaga.
Si no... fos el Pastanaga, ja cal que el vigilem, que el tindrem aquí. Sí. Ja.
Bueno, jo crec que a Groenlàndia probablement no tinguin problemes d'àcars, però en deuen tenir d'altres, Ah, vull dir que és, no, és un tema que... no, bueno, que desconec, no? Però que sí que els fongs, també tenim fongs a casa, vull dir, no te n'adones, i potser amb un... fins i tot una condensació, tens la calefacció massa alta i resulta que amb el fred de l'exterior se't fa una mica d'aigüeta i surten taques negres, allò són fongs, vull dir que... I llavors això també, si ets hiperreactiu, o sigui que hi ha... Que vull dir, i després el pols, les farinàcies, les gramínies, hi ha moltes coses que poden que ens poden produir.
Hi ha també l'alimentari, no? L'al·lèrgia alimentària,
ja hi arriba,
que és una altra
sí,
història.
També, sí, 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 sí. I de fet, ara, en els restaurants, he anat a un restaurant que et posaven els al·lergens, ara estan obligats a fer-ho tots, vull dir que clar, quina és la qüestió? La qüestió és que quins són els al·lergens? Ells no t'ho poden dir, ells et diuen vigilar que aquesta crema que t'he fet porta gamba, porta crustaci, no? Perquè els crustacis poden ser al·lergènics, però ho han de dir d'una manera. O ara, per exemple, una cosa que semblava que sembla ara que no poguéssim pogut, com hem pogut viure sense això, el sèsam.
Sí.
El sèsam és bastant al·lergènic, no molt, però és bastant al·lergènic. I llavors el pa aquest que comprem a les fleques, tot modern i perquè té
llavors
i tal, com si fóssim canaris o periquitos que mengem mill, doncs resulta que estan carregats de sèsam, que tampoc sé les propietats alimentàries, ens ho podríem mirar això qualsevol dia, però el que sí que és bastant al·lergènic, o sigui que hem d'anar al tanto. Em refereixo també amb coses noves. Els fruits secs són molt al·lergènics, vull dir que la gent de Reus amb les seves avellanes i tots els catalans amb el nostre salsa de calçots, doncs hem d'anar molt al tanto perquè són al·lergènics els fruits secs, vull dir, però bueno, el que ho és ho sap, vull dir que no.
Però el que té al·lèrgia amb això, perquè el que no li passa
no té res, però que vull dir que ho hem de saber per comunicar-ho, no? Vull dir, l'altre dia sortia amb el campionat aquest de menjada de calçots, va sortir una alemanya que, pobreta, no hi entenia, no parlava molt malament i jo crec que no entenia res. Doncs aquesta pobra mossa, sí, ai, la salsa que està molt bona i tal, si no la documentes de que porta fruits secs, i probablement en el seu àmbit no mengin gaires ni de polvorons, ni de massapans, ni de torrons de Xixona, és bastant probable que no. Doncs aquesta pobra mossa podia haver fet una reacció.
Que tenen l'obligació, en segons quin lloc, de preguntar-t'ho.
Ja, però això, si estàs allà al camp, estaves allà a la festa major i tal, no posaràs un lletrero a manes, abstener-se si sou.
Sí, o a Can Roca, que són d'això, a lo millor tampoc no són tan primmirats o són tan exòtics que posen algú mínim per destacar.
Bueno, jo nosaltres una vegada...
M'hi he explicat?
Sí, no, clar. Una vegada... vam comprar, bueno, és una dada anecdòtica, però que em fa gràcia per aquesta protecció. Una vegada vam comprar un formatge es pot dir al supermercat, perquè molt bé, al bon preu, i no sé com se'm va ocórrer llegir
la
composició i tal, la llet i tal, i posava pot contenir traces de cranc.
Un formatge cranc?
Sí, i li vaig fer veure a la Conxita, i la Conxita, ni corta ni perezosa, la Conxita, la meva senyora, no es va tallar i va trucar al bon preu preguntant a veure com podia ser. I van dir, no, això és que ens curem en salut, diu, perquè com que ho tallem tot, pot ser que hàgim tallat tot en el mateix taulell i que hi quedin restes.
Ai. Bueno, pues és una mica marranos, perquè si no l'aixuguen...
Sí, jo crec que... No, però una mica dient el que deia el Josep, que el que feien el que van, és curar-se amb salut, no? Vull dir, a dir, no, tu, que pot passar qualsevol cosa aquí, no? I és curiós, per això. Jo vaig dir el mateix que tu, però bueno, ens van donar aquesta mini explicació i nul·la satisfacció, perquè no...
Va quedar content el que ho va contestar.
Sí, nosaltres i perquè se'm va ocórrer mirar, devia estar aquell dia avorrit, perquè si no mires, o devia mirar la composició de quina llet estava fet, o jo què sé, no? Si de cabra o de vaca o no sé què, i ens va sorprendre això.
No, o millor que les vaques les alimentaven amb crancs.
Amb crancs, sí, com els anglesos amb carn de... No sé, vull dir, les al·lèrgies alimentàries són també molt i molt importants. No tenen tant a veure amb el moment estacional que estem visquent, perquè ara són les ambientals, però evidentment que que són molt i molt importants, igual que les de pell, que abans heu parlat, heu estat parlant tot el primer, la primera hora de la pell i de la cosmètica i tal, i és molt i molt important també, segons quins cosmètics, ja també ho especifiquen, hipoal·lergènica, no sé què. Ho especifiquen, però no poden donar garanties absolutes, perquè no tothom és igual. O sigui, per molt que tu hagis experimentat...
Ja posen els percentatges. Tant percentatge molt sensible, tant el percentatge més perillós.
Sí, però...
I qui és el percentatge?
Clar, és que tot això... Estem parlant de dues coses, de dos conceptes. Un és el dia a dia i el problema que tenim, que podem tenir la gent, i una altra cosa és com es protegeixen les com es protegeix
la indústria,
el que ven, perquè sí. Va, no solament la indústria farmacèutica, sinó també hem parlat dels restaurants i hem parlat, no?, de les botigues de queviures, no?, i tal, protegir-se perquè realment hi ha un fantasma que és la hiperreactivitat a una cosa de la qual te n'has de protegir perquè et pot donar molts problemes. Aquell que es menja el formatge i que realment resulta que l'altre no havia, com deia la Carme, no havia netejat bé el taulell i hi havia restes de crancs i resulta que és al·lèrgic al cranc, ell havia comprat un formatge, no havia comprat cranc, i pot fer un edema de glotis i adeu-siau.
I abans els prospectes dels medicaments eren petits i ara és una bíblia.
Tot un llençol.
I clar, si llegeixes, un dia em vaig atrevir, me'l vaig llegir. I o sigui, clar, és que hi ha de tot.
De quin medicament, concretament? Bueno, tant és. Un antibiòtic.
Però és que tot, ara està el paracetamol, et posa amb tot un... Vull dir que, amb el tema... Jo, els prospectes dels medicaments, crec que... Jo no me'ls llegeixo, bueno, tampoc em prenc, gràcies a Déu, però... Que et posen...
Això no són tan al·lèrgies com... Clar, sempre dintre, efectivament, de totes les... Ja t'ho posen, eh? Ja no posa... el tant per cent. Allò que posa muy frecuentes, menos frecuentes, poco frecuentes, excepcionales, extraordinariamente excepcionales, no sé quines tonteries.
El dia que usted fue...
Uno entre un... el primer és uno entre un 10%, l'altre és un 1%, l'altre és no sé què, l'altre és uno por 10.000, uno por un millón, no sé què.
Sí.
Bueno, dintre de tot això, però abans de tot això et posen no tome este medicamento si usted es alérgico al principio activo. Jo que em
clar,
sé.
Clar, com el saps.
Jo que sé. Si jo venia aquí, jo passava per aquí, jo què sé si
ja
sóc alèrgic.
Si et passa, ja t'ho he dit.
Clar, ja es curen amb salut, el que diu l'Adrià, curen amb salut.
Però em refereixo que els secundarismes és un altre àmbit, més obscur, si es pogués dir així. Perquè també hi han... efectes secundaris excepcionals que si se n'entera, i això el Josep es haurà de tapar-se les orelles, si se n'entera la competència de que hi ha aquell efecte secundari, el pot fer magnificar-lo per tal de vendre el seu producte i ensorrar l'altre. O sigui, que aquí també hi hauria una...
La societat de consum.
Un poder fàctic brutal del mercat.
Tu compres escarxofes del Prat, i són de Marroc.
Sí. L'escarxofa potser no, però les maduixes sí.
Però ho té de posar-ho, eh?
Té que posar-ho, sí.
I què? O no?
Normalment tenen l'obligació de posar-ho, eh?
Tinc l'obligació de ser ali guapo. Mira com m'he quedat.
Home, encara estàs a temps. Ara amb la cirurgia encara estàs a temps.
Sí, les agulles...
I les agulles aquestes.
S'han quedat impressionades.
Sí, ja ho he sentit, ja, que lo del caberget...
M'heu deixat, vaja.
Lo del caberget... va fracassar, per això, de totes maneres, perquè era molt...
Espera't un moment, que vaig un moment al lavabo, per injectar-te i tal. Realment era molt poc fisiològic, és molt poc funcional, vull dir...
I l'efecte passava de seguit?
No
tan poc tant, a la que sortia del lavabo ja s'havia acabat.
Justament un dels efectes secundaris més desagradables era el priapisme.
Priapisme
vol dir que no baixa ni volguent. I llavors, com ho arreglem, això? Perquè mira, si baixa, doncs...
A treballar al Bagdad.
Però si no baixa, com et poses els pantalons?
Si no se'n posen els pantalons, ja diràs.
No, però estèticament la gent... I és desagradable.
Jo he tingut pacients que es punxaven cabergets, pocs, però, esclar, amb l'arribada dels nous fàrmacs i tal, amb el Viagra, això, doncs va ser totalment diferent. Bueno, també no, això no ho heu parlat, és que he vingut amb moto i hi ha hagut un moment en què no us he pogut escoltar. No, de la bomba hidràulica aquesta de... Això ho heu parlat?
No.
Es posaven en els cossos cavernosos, que són els que formen el penis. Bueno, ara ens n'anem de les al·lèrgies.
Sí, sí, aquí. Avui aprendrem de tot.
Sí, la Carme que estava...
Al·lucinaré avui.
Doncs en els cins cavernosos s'hi posaven com un parell de globus. I llavors el senyor tenia al costat de l'engonal... Tenia una valvuleta que inflava aquells globus.
Una manxa.
Una manxa. Aquí al costat de l'engonal tenies i et anaves donant... I jo vaig veure una... Recordo que era resident i que vam veure una cosa, un artilugi, un senyor que venia amb mal de panxa, i se li havia trencat les connexions aquestes dels... Se li havien rebentat les connexions de la... Sí.
Allò
va tenir molt poc... Va tenir molt poc predicament, allò. L'arribada del Viagra va ser una gran...
Em van fer un acudit i tot.
De què?
D'això.
Del globo aquest.
De la pròtesi, aquesta.
Sí. Diu, una noia que veu un senyor així, va fent així... Ah, sí. Em recordes?
Sí, sí, a la platja, no? Algo així a la platja.
Que has anat al doctor Martínez.
Sí. Bueno, doncs no,
que fas el gesto
no, no es posava sota la xella, es posava a l'engonal perquè fos una mica més discret. Però sí, que sí que sigui.
Com no va tindre ex.
Avui és com si hagués anat a la universitat. Estic aprenent tantes coses...
Bueno, coses una mica de modèstia, que dirien els francesos, una mica passades de moda. Estan superades, si més
imagina't,
no, com a part del bestiari mèdic, no? Vull dir, coses curioses que s'han fet.
Continuem amb les al·lèrgies, oi?
Continuem amb les al·lèrgies. La veritat és que no sé on ens havíem quedat. Bueno, més o menys...
Les diferents al·lèrgies dels àcares...
Parlàvem de les diferents al·lèrgies... sobretot ambientals. Bueno, tu volies parlar de les manifestacions físiques, que ja hem dit que podien ser les més freqüents: conjuntivitis, rinitis, faringitis i expressió a la dermatitis, expressió a la pell. I després venen les alimentàries. Les alimentàries, quin és el problema? El problema de les alimentàries pot ser que només, senzillament, hi hagi un medicament que es comporti com si fos una intolerància. Hauríem de diferenciar entre al·lèrgia i intolerància. L'al·lèrgia és que el cos reacciona contra allò, i la intolerància és que no ho accepta. O sigui, són dos conceptes diferents. Per exemple... Hi ha gent que diu, soc al·lèrgic a la lactosa. No. No, a la lactosa no s'és al·lèrgic. És una proteïna, però no produeix al·lèrgia. El que sí que pot produir és intolerància. Concretament, la lactosa, per nosaltres, per aprofitar-la dintre del nostre cos, hi ha un enzim, que és la lactasa, que la separa amb dos sucres més petits, perquè el nostre cos el pugui acceptar, no? Sembla ser que aquest pul, que aquesta lactasa en tenim un pul, o sigui, en tenim una quantitat determinada. I aquesta quantitat determinada, si hem sigut molt bevedors de llet o pel, es pot exaurir. I llavors es produeix la intolerància a la lactosa. Però no és una al·lèrgia, és una intolerància. ¿Vale? De fet, hi ha molts, o sigui, entre la població asilada, institucionalitzada, de les llars de gent gran, hi ha molta més intolerància a la lactosa que entre la gent jove, no? Bueno, d'això hi ha defensors i detractors. Hi ha els detractors diuen que els humans som els únics mamífers que estem mamant tota la vida, no? Els altres mamífers, quan la mare els desteta, doncs ja s'espavilen, o mengen ja no herbes, o mengen llet, carn, o mengen el que hagin de menjar, no? I nosaltres som els únics que seguim prenent llet. Bueno, hem d'anar alerta, no és convenient. Hi ha gent que realment és una gran bevedora de llet. Abans, de, per exemple, de l'era de l'omeprazol i de tot això, la gent es prenia el Helodrox amb la llet, i la llet anava perquè la llet fa un efecte tampon a dintre de l'àcid de l'estómac, però després fa un efecte rebot. Sí, però la gent, quan no teníem omeprazol, no teníem, doncs es prenia això, no? Es prenia llet, abusava molt de la llet, i la llet la barrejava o amb Helodrox o amb bicarbonat, en tiempos. I llavors, una mica, això s'ha de intentar, bueno, s'ha de conèixer, vull dir, però això són intoleràncies, no són al·lèrgies. De les al·lèrgies ambientals hi ha tractaments, evidentment, el tractament ancestral, el que feia no el meu pare, el doctor Gispert, sinó el doctor Mor, que eren els... Heu sentit a parlar del doctor Mor?
No.
No?
No.
El doctor Mor era un metge clàssic d'aquí, de Sant Boi, que era, es veu que era un gran professional, però que es va trasbalsar una mica, i al final anava amb un pèndol i feia diagnòstics amb els pèndols.
Ah, sí?
I no sé què. Ui, sí.
Però això era abans que el teu pare?
Sí,
o?
Sí, aquest era el que abans del meu pare, el doctor Jovell, tot aquest era el doctor Gurria, era anterior al doctor Mort, i si m'esforcés me'n recordaria dels, perquè eren, es veu que eren sogre i gendre, van venir, i era un altre doctor Mort, i això, bueno, els oients, algun oient clàssic de Sant Boi segur que ho coneixerà. Però doncs aquests metges, clar, eren desconeixedors, i això ja ho haurem sentit. El nen que tenia quadros catarrals continus, el que s'ofegava, que tenia, el feien canviar d'aires.
Sí.
I si vivies a Sant Boi, que era aquí, a prop, bueno, a Sant Boi potser estem entre dos frentes, tenim la muntanya i tenim el mar, no? Però si eres de Vic i tenies asma, et feien anar amb els avis de Castelldefels a veure si el canviar d'aires, no? I realment
era, funcionava.
Això era terapèutic, això funcionava, perquè clar, canviaves a l'al·lergent i ja està, no? Vull dir, és igual que els nouvinguts o les plantes exòtiques, vull dir, els al·lergents aniran canviant amb la globalització. És un problema. De fet, en el Prat, els al·lergòlegs es tornaven bojos i van creure que també et podia tenir que veure amb els trens d'aterratges dels avions, que despegaven de Kathmandú, plegaven el ple del tren d'aterratge, i quan l'obrien aquí, bum, feien la gran estesa del polen d'allà, no? Llavors, hi ha llocs i situacions que realment s'escapen una mica de la possibilitat de...
Un dia vam tocar el tema de la globalització i de menjars desconeguts.
Amb els menjars ens passa el mateix.
Papaya. Abans en teníem, i ara
N'hi ha molta. Per a primar diuen que va molt bé la papaia.
Sí, va, per a primar el que millor va és una
no
cremallera a la boca.
No menjar.
Bueno, jo crec que efectivament que, que aquesta universalització, doncs, diguem-ho així o tal, ens porta problemes, i porta problemes de salut, amb malalties que aquí no desconeixíem, o algunes ja les teníem mig resoltes, i però aquest seria un altre àmbit, no? Seria un altre tema, no? d'això. Referent a les al·lèrgies, bueno, jo crec que ja podríem passar al tractament, no? Hi havia aquest tractament ancestral de, el nen emporta tal, si és de muntanya te l'emportes a mar, i si és de mar te l'endús a muntanya, i a veure què passa. Però evidentment hi ha medicaments, no? El medicament per excel·lència, o els medicaments per excel·lència, i bueno, jo crec que no us ha escapat res, no? Perquè volia parlar d'una cosa que és està relacionat amb l'al·lèrgia, però l'al·lèrgia és, com hem explicat, una reacció a una situació determinada, no? Però llavors hi ha una cosa, és l'urticària. L'urticària és, jo en un moment determinat vaig tenir una exposició i una sensibilització a una cosa determinada, al meu cos li queda una informació, i llavors amb una situació d'estrès, amb una situació sense estar relacionat amb l'al·lèrgia inicial, em broto, em poso vermell com un pebrot, començo a gratar i tal. Aquesta és l'urticària. Aquesta és una cosa que volia explicar, perquè crec que és diferent també. Hem parlat de la diferència entre al·lèrgies i intoleràncies, i crec que també és important això, igual que també no té res que veure amb si jo, qualsevol dels quatre que estem aquí, toquem una ortiga. També ens brotarem i ens picarà i tal, sí, perquè són urticariformes.
Una medusa al mar.
O una medusa al mar, efectivament. Això són coses que generen urticària. Vale? Llavors, bueno, aquesta exposició, per tant, no entraria dintre de les al·lèrgies, encara que ho podríem, si fos important, ho hauríem de tractar amb coses del amb medicaments, vull dir, amb cortisona, si és una medusa que has dit al mar, i és molt important, i doncs t'hauran de posar cortisona. Però si és una cosa, bueno, jo aconsellaria en els nostres oients, si alguna vegada anant per la muntanya us trobeu amb una ortiga o així, una cosa que podeu fer, amb els nois ho tenim més fàcil que les noies, és fer pipí i passar-vos-ho pel lloc. Després ja us esbaldireu les mans. Però el pipí...
No, però diu que veure'l és bo.
El pipí porta urea i porta una mica de cortisona també, que eliminem, de cortisol que eliminem per la urina, i pot aliviar la picada de la urticària. Bueno, era...
Clar, però el que és la urtiga i la medusa són previsibles, vull dir que és un... si no ho toques no et passa res. Em refereixo les al·lèrgies, sí, les al·lèrgies, sense voler-ho, les tens.
Clar. Evidentment, el que passa és que també hi ha accidents. Vull dir, no vas a collir urtigues perquè et vulguis fer un
però horter, que realment l'has de tocar. Clar. Vull dir que són, no, ja no dic previsibles, però són no és el mateix que tu tens uns àcars a casa i no els veus i els agafes i agafes l'al·lèrgia.
Per descomptat, això són coses diferents, però com que tot és reactivitat del nostre cos,
de la pell,
doncs ho incluïa una mica aquí.
Sí, no, que està molt bé, està molt bé fer aquestes diferències.
Per aclarir-ho una mica. Els tractaments per la al·lèrgia bàsicament són els antihistamínics. Els antihistamínics són medicaments que us donaran a la que vull dir que és el primer que dona, bueno, ara es dona bastant el segon, el que jo diria segon termini, que el segon graó,
que seria la cortisona, però es dona bastant la cortisona. La nostra generació una generació determinada, la cortisona sempre l'hem tingut més amb reserva, però ara es dona bastant.
El respiratori sí que es donava molt.
Home, pel respiratori, perquè és molt més immediat.
Si
però,
tu fegues,
clar,
llavors és casa, clar, causa efecto.
Sí, però i llavors endovenós, vull dir, clar, és molt, també adrenalina, vull dir, clar, estàs, sí, però sí.
Tirem molt amunt.
Sí, estàs posant una situació sí, ja crítica, no? I realment del dia a dia, els antihistamínics es donen molt, i el problema que tenen, l'únic problema que tenen, o el problema més freqüent que tenen, és que donen somnolència, que donen molt ensupiment.
Els actuals ja no en donen tant.
Quan hi ha un efecte secundari d'un medicament, doncs tothom, tota la indústria, ja sempre et senyalo, quan parlo de la indústria sempre et senyalo a tu, però...
Home, són molts anys, eh?
La indústria, quan hi ha un efecte secundari, el que treballa és per evitar aquest efecte secundari. Per exemple, hi ha un medicament que es dona molt per la pressió i que dona tos. Doncs estan obsessionats, bueno, tot aquest dona, o sigui, conformava millorant la molècula, pretenen evitar, perquè és una, els símptomes més molestos, no? I aquest és el de la somnolència. Els de nova generació realment no donen molta somnolència, però si aneu al metge de capçalera us donarà
l'Atarax, no?
Per exemple,
que és un d'ells? Jo crec que l'havia pres alguna vegada. Mira, m'ha vingut el nom així, eh?
Sí, sí, bueno, o betaistina o qualsevol altra, i són realment medicaments que donen bastanta somnolència. A veure, tampoc és... per exemple, amb els crios, que li dongui una mica de somnolència, doncs ja va bé, d'ensupiment, perquè es gratarà menys, estarà menys espitós o espitosa, estarà menys neguitós el crio, i per tant pot ser que disminueixi la necessitat de gratar-se, no? Per tant, seria un efecte secundari que quasi ens n'aprofitaríem una mica. Però llavors, si us heu fixat ara amb els medicaments, posa allò dels aquells, hi ha uns símbols que diu que si condueixes i els heu vist aquests, la capsa dels medicaments.
Sí.
Llavors, tots els antihistamínics porten, fins i tot els de nova generació, que són menys, que produeixen menys somnolència, tots porten la indicació per, bueno, el que dèiem abans, per curar-se amb salut. El següent pas seria la cortisona. La cortisona, fantàstica. La cortisona és un medicament que deriva d'una cosa que el nostre cos fabrica a nivell d'unes glàndules que se'n diuen les glàndules suprarrenals, que és el cortisol. I el cortisol és una molècula que té moltes propietats. Té propietats euforitzants, té propietats... bueno, moltes propietats. I una d'elles és que va bé per disminuir la resposta a l'agressió. ¿Vale? Quin és el problema de la cortisona? El problema de la cortisona és que té molts efectes secundaris.
I importants.
Importants si es pren sense coneixement, com quasi tot. El cava és boníssim, però l'has de prendre amb coneixement, no? Llavors, quin és el problema de la cortisona? Sobretot amb asmàtics, per exemple, gent que realment els hi va la vida amb la hiperreactivitat, no? Que puguis agafar massa, obsessionar-te i saber que te'n sortiràs amb la cortisona, i llavors prendre-la de forma anàrquica, o sigui, pel teu compte. Llavors, què produeix això? Pot produir una insuficiència de les suprarrenals, perquè el nostre cos és molt intel·ligent, i si ell fabrica una cosa però li donen de fora,
ja no fabrica.
Ell no fabrica, diu, perquè si ja m'ho fan. Això, per exemple, amb la gent que pateix de tiroides, que els hi donem medicaments per la compensació per la tiroides, s'ha d'anar molt al tanto, perquè si no es pot produir aquest mecanisme que es diu mecanisme de feedback, d'auto. Llavors, el problema de la cortisona no és problema si sempre es fa bajo prescripció facultativa, no? Que llavors s'ha de fer una dosis important, normalment es fa una dosis important i anar baixant graonadament perquè el cos torni a
fabricar-la, no?
A fabricar-la, no?
Però ja és la mateixa, la cortisona va bé igual per problemes d'al·lèrgies, diguem, respiratòries o al·lèrgies de intolerància o bé de la pell, per les tres tipus d'al·lèrgies serveix? Sí.
Tret de l'alimentària, si té expressivitat externa, també, perquè també donaríem cortisona, vull dir, si un és al·lèrgic al marisc i es fa una mariscada al 15, pot fer un xoc anafilàctic, i llavors evidentment correm-hi tots i hauríem de xutar la cortisona.
Quan venien xutats,
clar,
i el que li tenia que posar en seguida és l'enfermer ràpid, clar, perquè ho veies, clar. Seguida anaves al metge, escolta'm, correm-hi tots, perquè és molt expressiu.
Sí, bé, en el quadre d'AM amb afectació també potser tindries que tenir preparat algun mil·ligram d'adrenalina i tant, per si de cas i per veure com es comporta.
Sí, sí.
Però ja estaríem parlant de situacions
greus.
Un minut
que no,
tenim.
Que no tenen aplicació en el dia a dia, això, Josep. Estem parlant de la gent. El que diria més, si t'has equivocat o l'has pifiat o t'han donat una cosa que no corresponia o tal i et trobes malament, corre a urgències. Aquest seria l'aplicació. Llavors el que hem de fer és dir les coses que no s'han de fer, no? Vull dir, encara que tu un dia t'hagis anat la mar de bé, a veure, surt a les pel·lícules, no? La que porta la jeringa d'adrenalina i tal, però això és molt peliculero. Ja parlarem de la medicació que s'ha de portar a sobre, perquè per exemple pels diabètics potser sí que hi hauria algun portar una xeringa amb glucogen o tal, i en parlaríem de moments, però l'automedicació o viure esparverat
perquè és pitjor el remei que l'enfermedad.
Clar, això també.
Bueno, companys, hem arribat al temps, sempre ens queden coses al tinter, perquè hi ha moltes coses que crec que s'han quedat per dir, no? Perquè bueno, el temps ens ha tirat a sobre. El que sí que tindríem de tindre clar, i crec que des d'aquí ho tenim de dir-ho, que davant de qualsevol problema, qualsevol reacció que tinguin, el que tenen de fer és anar al metge, vull dir, això és lo bàsic, no? El que tu has dit, Adrià, que no s'automediquin.
Hi ha un metge que és el pitjor que hi ha, que és l'internet.
Sí, però aquest... Doncs bé, ho hem de deixar-ho aquí, ho sento amb l'ànima, m'agradaria estar una horeta més perquè crec que és molt interessant el tema. Doncs bé, amics oients, fins aquí, moltíssimes gràcies als tres per la vostra aportació al programa, i a vosaltres, amics oients, espero que hagueu passat una bona estona, que passeu una molt bona setmana, però sobretot, el més important és que sigueu molt feliços. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.